Són les dues del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. Creix a poc l'esperança i la confiança de cara a una propera recuperació del Papa que viu aquest dilluns el seu 25è dia d'ingrés hospitalari al Gemelli de Roma. No s'han repetit, pel que sabem, les crisis respiratòries que havia patit en el cas d'aquests últims dies. I la Santa Seu fins i tot apuntava dissabte que hi havia una lleugera i gradual millora. Paraules clau, aquestes. Fins i tot segueix a distància alguns moments dels exercicis espirituals que ha iniciat aquest diumenge la Cúria Romana. Aquesta setmana que comencem, ens atrevim a dir-ho, pot ser decisiva de cara a aquesta esperançadora millora i fins i tot de cara a un proper retorn a la Casa Santa Marta del Vaticà. No ens avancem, però sí, participem d'aquest desig que tots compartim. És la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dilluns 10 de març, memòria de Sant Joan Ogilvy, sacerdot i jesuïta màrtir, i de Sant Simplici Papa, fem un petit recull de l'actualitat general, com sempre, amb la Júlia. Júlia, bona tarda.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Què destaquem?
Doncs mira, que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont pel delicte de malversació. El Ministeri Públic assegura que no hi va haver enriquiment personal durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. La tinent fiscal del Suprem diu que la norma és molt clara i acusa Pablo Llarena de fer una interpretació dels fets diferent del que va dir la sentència per no perdonar aquest delicte. L'advocat de Carles Puigdemont, mentrestant, demana al Suprem que deixi en mans de la justícia catalana aquesta decisió d'aplicar o no l'amnistia. Recordem que avui el Tribunal Suprem ha revisat la decisió del jutge Llarena per no aplicar aquesta mesura de gràcia a Carles Puigdemont i a la resta d'exiliats, els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Ara tots tres ja poden demanar en part al Tribunal Constitucional. N'estarem molt pendents. I a Badajoz, a Extremadura, atenció aquesta notícia. La policia ha detingut tres menors d'edat acusats d'assassinar una educadora social d'un pis tutelat. La víctima tenia 35 anys. Les detencions s'han fet a la ciutat de Mérida i ja s'ha obert una investigació per esclarir aquests fets. També n'estarem pendents. I a casa nostra ha aparegut mort un home sense sostre dins d'una oficina bancària de Roda de Ter, això és a Osona. Un client ha localitzat el cos a primera hora d'aquest dilluns al matí i és ell qui ha donat avís als Mossos d'Esquadra. La policia treballa ja amb una hipòtesi, és que aquesta mort hauria sigut per causes naturals perquè el cos no presentaria signes de violència.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollia aquest diumenge, primer de Quaresma, la novena edició del Sent la Creu, vetlla amb Eucaristia, en què ha estat present una creu de Síria com a referent de sofriment al món, així com una icona de l'Anunciació de l'Àngel a Maria, trobada per terra, amb altres imatges, segons va explicar, entre moltes altres coses, l'arcabisbe malquita sirià Jan Abdó Arbac, concelebrant principal i predicador de la celebració, que va ser presidida pel cardenal Joan Josep Omella. A més, s'ha programat per aquest dimarts a la Generalitat, a la tarda, amb la participació del president Salvador Illa i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres autoritats civils, un acte per commemorar els 20 anys del grup de treball estable de religions, que també serà la commemoració del Dia de l'Harmonia Interconfessional. El president del grup interreligiós Mohamed Halhul destacava a Radio Estel la importància d'una commemoració que és el gran reconeixement al diàleg en la diversitat. I unes 25 famílies d'arreu de Catalunya han assistit aquest diumenge a la jornada de portes obertes de l'Escolania de Montserrat, a Montserrat mateix, per atraure nous alumnes. El prefecte del grup coral infantil, Efrem de Montellà, ha explicat que les dades demostren la consolidació en la tendència a l'alça dels candidats. Després del bloc informatiu parlarem avui de la Passió de Cervera, declarada tresor del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra, i que representa a la capital de la Segarra des de fa més de 500 anys. Parlarem uns minuts amb Xavier Juan Vives, actor que ha fet de Jesús i actualment fa d'Isaac, un altre personatge dels molts que surten en aquesta escenificació. I als últims minuts, la segona part serà com cada dilluns per a la secció La veu de Càritas amb l'actualitat i l'agenda. La llei del tercer sector social s'ha tornat a registrar al Parlament de Catalunya amb el suport de tots els grups excepte de Vox. Parlarem uns minuts amb Martí Batllori, vicepresident de Càritas Catalunya, secretari general de Càritas Girona i vocal de la Junta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Paula Serrà i el Guillem Andrés a les xarxes socials i avui també amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El Papa Francesc ha seguit els exercicis espirituals de la Cúria que es fan des d'aquest diumenge des del Gemelli de Roma i per videoconferència. D'aquesta manera s'ha unit espiritualment els participants en aquests exercicis que imparteix el caputxí Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontifícia des de fa només uns mesos, i que es fan a l'aula Pau VI. Al matí d'aquest diumenge, a més de rebre la visita del cardenal secretari d'Estat Pietro Parolin i del substitut de la secretaria d'Estat Edgar Peña Parra, el Sant Pare ha participat en la missa amb els qui l'assisteixen i l'ajuden aquests dies. Igualment, l'oficina de premsa de la Santa Seu ha informat al matí d'aquest dilluns que el Papa ha passat una nit tranquil·la i que ha començat la jornada descansant. Recordem, això sí, que el pronòstic segueix sent reservat i que el bisbe de Roma continua amb la seva teràpia respiratòria, motora i amb la fisioteràpia. Segueix amb la dieta prescrita pels metges, que inclou aliments sòlids. El professor de la Universitat de la Santa Creu de Roma, professor de comunicació Jordi Pujol, també sacerdot català, ha dit aquest matí, en una entrevista al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip, que la possibilitat que el Sant Pare torni aviat a la Casa Santa Marta comença a ser, d'alguna manera, més viable a curt termini.
El Sant Pare, a un cert punt, no, es pogués traslladar, no, a Santa Marta, doncs perquè, bueno, medicalitzant una mica a Santa Marta, així ell estigués, es consolidés aquesta estabilitat i no requerís, no, mitjans extraordinaris, doncs seria una possibilitat que crec que també ajudaria, no? Sí, com un proper pas dintre aquest procés d'estabilitzar-se.
A partir d'aquest dilluns a la tarda i fins dijous inclòs, coincidint amb els exercicis espirituals de la Cúria Romana, la pregària del Rosari per la salut del Papa s'avança a les 6 de la tarda i se celebra a l'aula Pau VI. La cita serà, per tant, després del rest de vespres i després de la meditació dels exercicis. Ràdio Estel seguirà oferint aquesta pregària i serà en directe, adaptant-se a aquest nou horari, a les 6 de la tarda fins dijous. Aquest diumenge, encara des de la plaça de Sant Pere del Vaticà, el Rosari ha estat presidit pel cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecte del Dicasteri per a la Cultura i l'Educació. D'altra banda, les celebracions jubilars continuen mentrestant. En aquesta ocasió, en el d'aquest cap de setmana, ha estat el torn dels voluntaris i voluntàries. Encara que la missa ha estat presidida pel cardenal Michael Czerny, prefecte del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, l'homilia que s'ha pogut escoltar ha estat la que tenia preparada el Papa. Gràcies per haver servit als altres sense servir-vos dels altres, deia el Papa en aquest missatge escrit i, com dèiem, llegit pel cardenal Czerny. Pels carrers i les cases, al costat dels malalts, dels qui pateixen, dels interns, dels joves i dels ancians, l'entrega dels voluntaris, segons aquest text del Pontífex, infon esperança en tota la societat. Aquest diumenge, a més, el Papa no va ser present, com passa aquestes últimes setmanes, a la celebració de l'Àngelus, a la pregària mariana de les 12 del migdia, per quarta setmana consecutiva, concretament. Encara que l'últim comunicat mèdic indiqués que el pontífex respon bé al tractament contra la pneumònia bilateral, el seu pronòstic segueix sent reservat. Des de la seva habitació, el Papa va enviar un missatge de fe i d'esperança i va agrair les pregàries dels fidels alhora que va demanar novament la pau al món.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona ha acollit aquest primer diumenge de Quaresma la novena edició del 100 la Creu, una vetlla amb Eucaristia, transmesa en directe per Ràdio Estel, en què va ser present una creu de Síria com a referent del sofriment al món. A més d'aquesta creu, procedent d'una església greco-ortodoxa on les armes van deixar-hi forats visibles, també es va exposar al presbiteri una icona de l'Anunciació de l'Àngel a Maria, trobada per terra amb altres imatges en una església, segons va explicar l'arcabisbe malquita sirià Jan Abdo Arbak, concelebrant principal i predicador de la celebració, que va ser presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Durant l'homilia, Jan Abdo Arbak va destacar, entre altres dades, que durant la guerra, que va començar el 2011 a Síria, han estat 9 les esglésies cristianes que han quedat totalment destruïdes. L'arcabisbe malquita va assegurar en aquesta línia que la creu de Crist és la nostra esperança, alhora que fa que pensem amb commoció en molts germans i germanes nostres que són perseguits i assassinats a causa de la seva fidelitat a Crist.
Y también por eso nosotros, los cristianos, no exaltamos las cruces, sino la cruz gloriosa de Jesús. Signo del amor inmenso de Dios, esta es nuestra esperanza. Pensamos con conmoción en tantos hermanos y hermanas nuestros que son perseguidos y asesinados a causa de su fidelidad a Cristo.
Jan Abdo Arbak ha afegit que precisament això passa especialment a Síria, on la llibertat religiosa encara no està garantida ni plenament realitzada. Va aclarir a més que això també passa en ambients o països que en principi protegeixen teòricament la llibertat i els drets humans, però en els creients, i especialment els cristians, troben obstacles i discriminacions. L'arcabisbe sirià va narrar en síntesi la seva vivència dels moments de màxima persecució contra els cristians al principi d'aquesta última guerra. Va revelar, per exemple, que el 27 de desembre de 2012, va intentar prendre possessió a Homs de la seva seu, però no va poder fer-ho perquè estava tot al centre de la ciutat controlat per Estat Islàmic. Va comentar que va celebrar la primera missa com a bisbe en un subsol i que va llogar una casa per iniciar la seva vida pastoral, el seu ministeri, sempre a distància perquè les ciutats estaven encerclades pels jihadistes. Ha comentat que va ser el 2014 quan aquests pobles de la diòcesi de Homs van quedar alliberats i que va poder entrar-hi per primera vegada, però va servir per veure, amb els propis ulls, va afegir, la destrucció i la maldat. En un altre moment, Jan Abdo Arbak va revelar que ara, després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad, el nou govern ha fet fora molts treballadors cristians que no tenen ara cap recurs per viure dins una situació econòmica molt complexa. Igualment va apuntar que el nivell de pobresa és del 85% de les famílies cristianes. Fins i tot, Jan Abdo Arbak va revelar que aquests dies hi ha hagut cristians morts.
Como dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este estará a salvo. Hoy, en estos días, hubo muchos muertos, muchos chicos. La iglesia y los patriarcas han llamado por la paz, por la reconciliación, para que tenemos una constitución que protege al cristianismo.
L'arcabisbe malquita, que també va revelar que han estat 1.300 els màrtirs cristians d'aquests 14 anys de guerra, va dir que, per exemple, només hi ha 2 hores diàries d'electricitat en aquests moments a la seva diòcesi, que molta gent fa fins a 5 hores de cua per comprar el pa. A més, va subratllar que la inflació és més alta que el salari mínim, tot això afegit a la terrible inseguretat en un país on anar als pobles i tornar-ne viu no està garantit per la por de robatoris i atacs. Finalment, Arbak ha fet una crida general a fer un esforç per enfortir els pastors perquè es quedin a Síria amb el seu ramat i no els deixem de banda. Igualment, ha recordat que Síria és el bressol del cristianisme i ha agraït a la Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església necessitada la seva gran feina i ajuda. Abans de la celebració eucarística, després de l'entrada de la creu i la icona de l'Anunciació, va oferir el seu testimoni Bashar al-Farah, sirià resident a Barcelona, pare de 2 fills. Va explicar que Déu li havia donat una oportunitat de trobar nova vida a Barcelona. També va comentar que abans d'emigrar a Catalunya va patir el pànic de diverses explosions en zones properes als llocs on es movia. Una d'elles en un pont pel qual havia de passar. Va revelar que aturar-se a parlar amb un home el va salvar. Bashar al-Farah va dir també que la formació sobre un doctorat d'enginyeria sísmica a la Politècnica de Catalunya va facilitar el seu futur personal a Barcelona, però també es va referir a la seva família, que va ser la seva joia.
Me mudé a Barcelona en febrero 2013 y nunca volví a Siria. En estos 12 años, la mano de Dios siempre estuvo conmigo. Terminé mi doctorado y creé una nueva vida profesional en la que trabajaré en varios sitios. Pero el mayor regalo de Dios es la familia que formé, mi esposa y mis tres hijos. Y Dios siempre tenía mejores planes para mí. Esta es mi historia y quiero decir que cada uno de nosotros puede tener una historia diferente, porque Dios, nuestro Padre, nos quiere a todos. Y a cada uno en una manera diferente y especial. Yo tengo tres hijos, yo quiero a todos, pero cada uno es especial para mí.
Ja heu sentit que té tres fills i no pas dos. Finalment, Bashar al-Farah ha recordat que avui Síria pateix més que mai, ja que els cristians estan sotmesos a molts riscos dins d'una situació que està especialment complicada, com dèiem, els últims dies. Des del 2017, aquesta novena edició del Cent la Creu ha ofert, com sempre, als centenars de presents a la Basílica de la Sagrada Família, la immensa majoria joves, signes impactants de la persecució i el patiment a Síria. Per cert, es va revelar al final de l'Eucaristia que la creu es queda per donació del pastor sirià al temple d'Antoni Gaudí. El Secretariat de Pastoral amb Joves, organitzador d'aquest esdeveniment, coincidint sempre amb el primer diumenge de Quaresma, ha elaborat, com cada any, creus petites prèviament beneïdes i després lliurades als qui van voler passar a recollir-les. La propera edició serà, com ja és habitual des del 2017, el primer diumenge de la Quaresma de l'any vinent, el 2026. D'altra banda, s'ha programat per aquest dimarts a la tarda a la Generalitat, amb la participació del president Salvador Illa i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres autoritats civils, un acte per commemorar els 20 anys del grup de treball estable de religions, el GETER, coincidint també amb la Setmana de l'Harmonia Interconfessional. Mohamed Halhul, president de torn del grup interreligiós i secretari general de la Federació Islàmica de Catalunya, ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel la importància d'una commemoració que és el gran reconeixement al diàleg català en la diversitat.
És un acte en un format nou, que és la distinció d'aquest any, és que és un acte que es farà coordinadament entre el que és la Generalitat, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya, presidirà el molt honorable president, la senyoria, una forma d'expressar aquesta celebració del 20è aniversari com a iniciativa d'un grup, d'aquest grup nostre, que és un grup de religions de Catalunya. Amb aquesta mostra de suport de les administracions és quan veiem realment aquesta presència de la nostra entitat, de les nostres comunitats, en l'espai públic i amb la relació amb les administracions.
Mohamed Halhul ha destacat que el GETER, que va néixer a partir d'una iniciativa de l'Arquebisbat de Barcelona l'any 2004, fa una gran aportació des de l'amistat.
L'espai GETER ha sigut un espai també de trobada. Durant tots aquests 20 anys nosaltres fem reunions mensuals i aquesta és una de les excepcionalitats d'aquest grup. I durant aquestes trobades mensuals el que fem és projectar idees o també buscar projectes comuns en els quals pues, nosaltres, com el tema de les celebracions que podem fer conjuntament, o bé també hi ha algunes situacions que podem nosaltres posicionar-nos com a comunitats religioses, pues nosaltres pues, en aquestes reunions mensuals, a partir d'aquestes trobades, pues, projectem totes les activitats que fem.
Mohamed Halhul, en aquesta entrevista a Ràdio Estel, va parlar també del Ramadà per als musulmans, que s'està vivint des del 28 de febrer. Halhul ha dit que té una funció religiosa aquest mes sagrat i també una sanitària que purifica el cos i una mental perquè enforteix la voluntat, alhora que també presenta la dimensió moral perquè ajuda a comprendre què pateixen les persones privades d'aliment. El secretari general de la Federació Islàmica de Catalunya també ha anunciat celebracions interreligioses aquests propers dies de l'Iftar, o trencament del dejuni a la nit, al barri del Raval i en altres llocs de Barcelona.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies breument en aquest tercer bloc informatiu. Unes 25 famílies d'arreu de Catalunya han assistit aquest diumenge a la jornada de portes obertes que organitza cada any l'Escolania de Montserrat per atraure nous alumnes de cara al curs següent. El prefecte del grup coral infantil, Efrem de Montellà, monjo benedictí, ha explicat que les dades demostren la consolidació de la tendència a l'alça de les candidatures després d'uns anys amb un retrocés en les inscripcions a causa dels efectes de la postpandèmia. Els escolans actuals han estat els encarregats de fer de guies per a les famílies interessades. Efrem de Montellà ha detallat que l'Escolania té una triple estructura que formen el cor, la part més visible, l'escola, en què en el mateix currículum es fa un ensenyament general i també musical, i finalment la residència, en què els escolans que ho vulguin es poden quedar a dormir de dilluns a divendres. Sobre la possibilitat que l'Escolania obri la porta a les nenes en el futur, Efrem de Montellà ha dit que aquesta qüestió no està sobre la taula. En aquest sentit, ha recordat que fa un any es va decidir crear el cor mixt, l'Escola Cantorum, format per nois i noies, però que tenen entre 17 i 24 anys, i que, segons el monjo de Montserrat, ha funcionat molt bé. Amb tot, de Montellà ha exposat que amb l'Escolania es vol preservar la tradició. Com treballar l'espiritualitat i la fe amb els infants i joves dels centres d'esplai és el propòsit que ha reunit recentment una cinquantena de monitors i monitores del moviment de centres d'esplai cristians de la Fundació Pere Tarrés al Temple del Sagrat Cor del Tibidabo de Barcelona. En aquest entorn, molts procedents de les Balears i de Catalunya van reflexionar tenir aquesta trobada que facilités i posés en comú necessitats, reptes, dificultats i recursos a l'hora de treballar la fe en les activitats de lleure educatiu. Aquesta trobada es va fer amb el lema Itineraris d'Esperança. A més, el Museu Diocesà de Barcelona acull l'exposició Creadores des de dijous passat i fins al 22 de juny. És una mostra que posa en relleu la contribució de les dones artistes als moviments d'avantguarda i a la modernitat. L'exhibició ofereix una selecció de 50 obres de 21 artistes internacionals i abasta des de les avantguardes parisenques fins a l'actualitat. L'objectiu principal de Creadores és reivindicar el paper fonamental d'aquestes artistes en la història de l'art, moltes d'elles relegades a l'oblit o recordades només per la seva relació amb figures masculines destacades com ara Diego Rivera, Guillaume Apollinaire o Pablo Picasso. A més de reivindicar el llegat artístic d'aquestes dones, l'exposició ofereix una aproximació multidisciplinària que explora diferents llenguatges expressius, iconografies i mitjans en un ambient museístic de diversitat.
Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Passió de Cervera, declarada tresor del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra, es representa a la capital de la comarca de la Segarra des de fa més de 500 anys. Tot i que els costums canvien, l'essència de les relacions humanes continua sent la mateixa a nivell teatral, espiritual i també de cultura i tradició, sobretot tant en l'època medieval com ara, al segle XXI. La violència, la corrupció del poder, el suïcidi, la lapidació i, el que tots sabem des de la nostra cultura cristiana, la condemna a mort d'un reu innocent, Jesucrist, constitueixen els grans eixos d'aquesta posada en escena que volem compartir avui amb un dels seus personatges, dels seus actors. Ell és Xavier Juan Vives, que ha fet de Jesús i actualment fa d'un personatge de l'Antic Testament, que ara comentarem. El saludem ja, Xavier Juan Vives, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encantat de saludar-lo a vostè, una mica en representació d'aquesta passió, la de Cervera. Com definiria la passió de Cervera a nivell religiós, històric, social i cultural? Perquè ho té una mica de tot, oi?
Sí, sí, i això és el bo, no?, també. Jo penso que la passió de Cervera és una manera de fàcil i molt amena de poder entendre el que va passar aquella època, no? O sigui, ens ho trasllada als dies nostres amb un llenguatge fàcil que el pot entendre per dir algo des dels nens fins a la gent gran i que penso que tampoc no es fa llarg. A vegades la passió de Cervera havia durat fins a sis hores i actualment dura unes 3 hores i mitja i bé, penso que és una manera molt, molt bona de poder arribar a l'espectador i transmetre, doncs, totes aquestes coses que transmet la passió i la vida de Jesús.
Fa més de 500 anys que es representa. Estem parlant de la passió més antiga de Catalunya, senyor Xavier Juan Vives?
Sí, sí, sí. Hi ha textos, doncs, que ja s'havia començat a fer a les esglésies i tal, i és de les passions més antigues d'Europa, sí, sí.
Per cert, ara sabem que vostè representa un personatge Issàcar. Ho he dit bé?
Issàcar,
que és el cinquè fill del patriarca Jacob, cap de la tribu d'Issàcar, ho dic bé, també?
Sí, sí, també, també.
I quin paper té aquest personatge, que no té la rellevància de Jesús, ni de bon tros?
No, bueno, bàsicament és un dels sacerdots del Sanedrí i és un personatge dolent, per dir alguna cosa, no? Dels que volen la condemna de Jesús al preu que sigui. Bàsicament, resumit, és això.
Sí. Dintre dels trets específics de la passió de Cervera, ens pot recordar una mica com comença cronològicament, pel que fa a la representació, suposo que des del baptisme de Jesús per Joan Baptista, la vida pública i fins a la resurrecció i l'ascensió. És aquesta la trama, diguéssim?
Sí, sí, sí. Hi ha, per dir alguna cosa, tres actes. En el primer és una miqueta la vida pública, després potser és la condemna de Jesús amb els Pilats, Herodes i tal, i al tram final, doncs, hi hauria la mort de Jesús, de Judes, i la resurrecció de Jesús, sí. Mm-hmm.
Com és l'equip de direcció, els actors, el vestuari, altres col·laboradors, els efectes especials, la música, quins ingredients ofereix aquells que ens escolten que puguin estar interessats a anar a Cervera a veure la passió?
Bé, s'intenta, doncs, cada any treure alguna novetat o altra i poder bueno, oferir un espectacle adaptat als temps que estem, no? En quant a la direcció, doncs, actualment és de persones, de gent d'aquí de Cervera, de la passió de Cervera. Uh-huh. Anys enrere hi havia hagut actors, directors professionals bueno, que ens venien de Barcelona, però actualment, doncs, tenim un equip de direcció format per cinc persones i, bé, amb aquesta gent, doncs, un s'encarrega més d'una cosa, l'altre més d'una altra, i, doncs, intenta tirar la passió endavant, ja sigui a nivell escenogràfic, a nivell d'actors, a nivell, doncs, de tot el que comporta un espectacle d'aquestes dimensions amb tanta gent a sobre l'escenari, no?
I la música és pròpia? Està, diguéssim, enregistrada, en viu, en alguns moments?
La música està enregistrada, també tenim la coral que canta, però és una música de quan es va començar a fer la passió després de la guerra dels anys 40, que es va recuperar la música aquesta, i es va enregistrar perquè, clar, era difícil poder tindre l'orquestra sempre a l'escenari, no?, durant les representacions. És una música que la va gravar l'orquestra Julià Carbonell, d'aquí de les Terres de Lleida, i, doncs, l'anem tirant durant l'espectacle.
Avui estem parlant amb Xavier Juan Vives, actor de La passió de Cervera. Us la recomanem avui especialment. Ell ha fet de Jesús i actualment fa d'Isaacar, que és un dels membres del Sanedrí. Els que han vist La Passió recordaran les escenes, els actes de la reunió del Sanedrí, terribles, no? Com discuteixen, com condemnar Jesús. Suposo que vostè hi participa, no?, en aquestes deliberacions.
Sí, som i participem, també. Bé, de fet, una mica la introducció que donar és al començament, no?
Sí.
Que tampoc ens n'anem tan lluny de lo que havia passat fa 2.000 anys amb lo que passa ara. Vull dir, si veus els textos i veus la manera que funcionen les coses, evidentment tenen ja la seva distància, no? Però veus que la humanitat tampoc no ha canviat tant, eh? Vull dir que també es debaten certes coses i també es fan certes coses que es feien a llavors, vull dir que
I
no.
Tant, i tant.
Estem tan lluny.
Ara, per exemple, a Catalunya i Espanya no tenim la pena de mort, però encara en molts països, malauradament, sí, llavors es sí. condemna a mort, efectivament. Li volia preguntar quines representacions hi ha, no sé si se'n recorda de memòria o ho pot mirar, quins dies i hores podem veure La Passió de Cervera?
No me'n recordo de memòria, ja em disculpareu, però bueno, és bastant fàcil. Comencem aquest diumenge, dia 16, horari de matí, de 9 a 2, i després ens n'anem cada setmana a les tardes, dissabtes a les tardes, a part del divendres sant, que també és a la tarda.
Molt bé.
Dissabtes a la tarda.
Es continua fent en català i en castellà, com altres èpoques?
No, fa uns anys ja, potser 10 anys, que només es fa en català.
Molt bé, doncs queda aclarit. Bueno, I com podem reservar entrades?
Bueno, entrant a la pàgina de La Passió de Cervera i reservant allà.
La pàgina web de La Passió de Cervera, buscant passiodecervera.com. Allà es poden reservar les localitats per anar a La Passió. Aquest diumenge és la primera cita, recordem-ho, el dia 16 a les 9 del matí, sessió tot el matí, i després els dissabtes a les tardes i també divendres sant a la tarda. Una bona manera d'ambientar, tant si un vol veure-ho històricament amb mirada neta com si vol ser ajudat, no?, per aquesta escenificació a viure espiritualment la Quaresma i la Pasqua, no?, la Passió de Crist, doncs sempre és invitat a veure una passió com la de Cervera. No sé si volia aclarir algun tema de la llengua, perquè abans era en castellà o...
No, bueno, era en castellà bàsicament perquè quan es va començar després de la Guerra Civil, doncs evidentment no es podia fer en català i llavors van passar uns anys que es anava fent en català i castellà. I després doncs es va veure que el català també funcionava prou bé i es va decidir fer únicament en català.
Molt bé. Moltes vegades els textos històrics o textos de fa segles els entenem en qualsevol llengua llatina, no? O els anem seguint si tenim una mínima cultura, encara que hi hagi gent que no sàpiga el català. Però moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest moment, senyor Xavier Juan Vives, actor que ha fet de Jesús, actualment fa d'Isaacar. Que vagi molt bé les representacions, dèiem, i que pugui anar-hi molta gent, que pugui gaudir-ne molta gent. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-ne difusió. Fins una altra.
De seguida, La Veu de Càritas.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La Veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a la veu de Càritas, la secció que us acompanya els dilluns, a Ràdio Estel i també a Ànima Estel, i que podeu recuperar, com sempre, a través del web radioestel.cat, buscant la veu de Càritas, o també a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. La veu de Càritas és un espai amb la col·laboració de Càritas Catalunya, coordinat per la Montserrat Creus, i sempre concebuda com a ajuda i servei als més necessitats. Un ressò d'aquesta solidaritat, la que compartim amb tots vosaltres. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Es van complir dimarts passat 3 anys des que la Unió Europea va activar la Directiva de Protecció Temporal, proporcionant una via segura de protecció a milions de persones que fugien de la guerra a Ucraïna. Va ser una poderosa demostració d'unitat i de solidaritat per part de la Unió Europea davant una crisi humanitària, i va demostrar ser un mecanisme d'emergència eficaç per respondre a l'arribada massiva de persones de manera humana i també ordenada. Aquesta mesura va alleugerir la pressió sobre els sistemes nacionals d'asil i va proporcionar protecció immediata i col·lectiva als desplaçats, fins al punt que els va atorgar el dret a residir, a treballar, a estudiar i a accedir a l'atenció sanitària i al suport social a la Unió Europea. El règim de protecció temporal expira al març de l'any vinent, d'aquí a només un any. Entre els nombrosos desafiaments que afronten les persones desplaçades des d'Ucraïna hi ha la incertesa sobre el seu estatus legal a la Unió Europea com una de les qüestions més urgents. Les solucions proposades pels estats membres corren el risc d'ignorar la situació de les persones que es puguin veure desplaçades des d'Ucraïna després del març vinent, ja que podrien quedar fora de l'abast de qualsevol mesura postdirectiva de protecció temporal, incloent-hi els familiars dels qui ja es troben a la Unió. Si no s'aborden aquestes llacunes, els sistemes d'asil dels estats membres es podrien veure desbordats quan s'acabi la protecció temporal, tot i que el propòsit explícit de la Directiva de Protecció Temporal és evitar això. És per això que Càritas Europa i diverses organitzacions no governamentals, a les quals s'ha sumat també Càritas Espanyola, ha fet una crida a la Unió Europea perquè vagi més enllà de la simple renovació de la protecció temporal i proposi una solució coordinada i col·lectiva que ofereixi un estatus més durador i un camí cap a la residència a llarg termini. També que la Unió consideri una nova pròrroga de la protecció temporal més enllà del març del 2026. D'altra banda, la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, com a organitzacions representatives de tot aquest sector, han comparegut a la Comissió de Drets Socials i Inclusió del Parlament de Catalunya per defensar la llei del Tercer Sector Social i demanar que n'acceleri la tramitació. Aquest serà el tema del nostre testimoni d'aquí a uns minuts, després del bloc informatiu. Més notícies. El nivell d'exclusió social és més gran entre les famílies, la sustentadora principal de les quals és una dona. El 21,4% de les llars estan en situació d'exclusió, mentre que en el cas dels homes l'exclusió és del 16%. Així ho reflecteix la sisena enquesta sobre integració i necessitats socials realitzada l'estiu passat per al 9è informe FOESA, que serà presentat a finals d'aquest any. Encara que els darrers anys s'ha registrat una millora més ràpida a les llars encapçalades per dones, la situació encara es troba lluny de la igualtat. Aquesta bretxa de gènere persistent mou Càritas a visibilitzar i a denunciar, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, celebrat dissabte passat, les múltiples desigualtats que pateixen les dones que acompanya l'entitat catòlica. La desigualtat econòmica impacta de manera diferencial en les dones, fins al punt que perpetua la seva situació de vulnerabilitat. La bretxa salarial de gènere arriba al 19,6%, cosa que equival al fet que les dones cobrin de mitjana 5.212 euros, aproximadament menys cada any que els homes. Això té la seva causa en factors com ara la càrrega de les cures, la segregació horitzontal en sectors feminitzats amb baixa remuneració i la segregació vertical que limita l'accés a llocs de direcció. A més, la taxa d'atur femenina del 12,5% continua sent superior a la masculina, que és del 10%. En aquest context, el 65% de les persones ateses en programes d'ocupació de Càritas han estat dones, 36.118, és a dir, dues de cada tres persones, principalment més grans de 45 anys amb estudis bàsics i un nombre creixent d'emigrants. Això se suma al fet que un gran nombre de dones es vegin abocades a treballar a l'economia submergida. Davant d'aquesta realitat, Càritas reivindica l'accés al mercat laboral en igualtat de condicions, amb feines dignes i sense discriminació de gènere. Reivindica igualment la necessitat d'un compromís ferm amb la igualtat entre homes i dones i considera que promoure la societat equitativa on totes les dones puguin viure amb dignitat, amb drets plens, és una tasca necessària i urgent. Les entitats socials han demanat al govern un full de ruta per garantir la inclusió sociodigital, una estratègia de país que ha de servir per enfortir la coordinació i l'acció conjunta entre els diferents agents del sistema d'innovació social i digital. Xavier Trabado, vicepresident de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, defensa que cal aquest full de ruta i que sigui clar i efectiu de país per garantir que la digitalització és un motor d'equitat i no pas un factor més d'exclusió social, i per assegurar que es desenvolupen solucions tecnològiques compartides que permetin una atenció centrada en la persona i de base comunitària aplicada a tota la xarxa pública de serveis socials. A finals de l'anterior mandat, ara fa tot just un any, el govern va aprovar l'elaboració de l'Estratègia Nacional per a la Inclusió Sociodigital, que no ha avançat des d'aleshores, tot i ser clau per fer front als reptes presents i futurs de la digitalització i per articular un model de governança compartida i col·laborativa entre l'executiu i la resta d'agents. Per al tercer sector social, els esforços individuals de cadascun d'aquests agents d'innovació social i digital han donat fruits, però consideren que per aconseguir un impacte més gran i eficaç és imprescindible un treball conjunt i coordinat per maximitzar recursos. Per una plena inclusió sociodigital, és el títol de la jornada M4 Social, el projecte d'innovació digital en l'àmbit social de la taula del tercer sector, que s'ha organitzat dins del programa oficial del Mobile World Congress 2025, celebrat la setmana passada, en col·laboració amb la Fundació Mobile World Capital Barcelona i la European Social Network. L'acte va comptar amb l'assistència de Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials, Maria Eugènia Gai, segona tinenta d'alcaldia de l'àrea de Drets Socials de Barcelona, i Francesc Fajula, CEO de la Fundació Mobile, entre altres persones. Amb l'acceleració de la digitalització s'ha posat de manifest la necessitat urgent de garantir que no hi hagi cap ciutadà exclòs per raons tecnològiques. Més notícies. L'economia submergida impedeix que moltes dones accedeixin a ocupacions justes i també equitatives. Les obliga a acceptar condicions abusives sense contractes ni prestació social. A Espanya es calcula que el 18% del producte interior brut prové de l'economia submergida, amb una majoria de dones afectades, sobretot treballadores de la llar, jornaleres, cuidadores i netejadores. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, Església pel Treball Decent ha denunciat que l'economia submergida perpetua i molt la vulnerabilitat de milions de treballadores perquè els nega drets fonamentals i condicions dignes de vida. I durant el 2024, el programa d'entrega social de la Fundació Formació i Treball ha atès un total de més de 25.400 persones entre roba i mobles, consolidant-se com una iniciativa essencial per garantir l'accés a béns bàsics per a famílies en situació de vulnerabilitat. Un dels aspectes clau del programa d'entrega social és el seu sistema de codis QR, que permet a les persones beneficiàries adquirir els articles als establiments Modarré, espais oberts a tota la ciutadania que fomenten un consum sostenible i la reutilització de materials. A més, el sistema digitalitzat aporta confidencialitat i humanitat a tot aquest servei. Fins aquí l'actualitat. De seguida arriba ja l'entrevista, el testimoni d'avui. Testimoni té com a nom propi avui a la veu de Càritas la llei del tercer sector social, que s'ha tornat a registrar al Parlament de Catalunya. Va ser dimecres passat quan la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, de les quals forma part, en tots dos casos, Càritas Catalunya, Com a organitzacions representatives del sector, van comparèixer a la Comissió de Drets Socials i Inclusió de la Cambra Catalana per defensar aquest projecte de llei i demanar que se n'acceleri la tramitació. Els presidents de les dues institucions, Enric Morist i Jordi Román, van manifestar que aquesta és una llei urgent d'aprovar, perquè és essencial per al país i per a les persones. Les entitats socials són i fan, van afegir, un servei públic. Per parlar de la importància d'aquesta llei, comptem avui amb Martí Batllori, vicepresident de Càritas Catalunya i també secretari general de Càritas Diocesana de Girona. Forma part de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector. Senyor Martí Batllori, bona tarda i gràcies.
Molt bona tarda.
Encantat de saludar-lo.
Gràcies a vosaltres.
Actualment el tercer sector social català no disposa d'un marc legal que reconegui la feina i la contribució essencial de les entitats socials catalanes a la ciutadania i a la societat, com passa en altres comunitats, a diferència, millor dit, del que passa en altres comunitats de l'Estat, com és el cas d'Euskadi, Extremadura, les Illes Canàries, o Castella-La Manxa i Castella i Lleó, i altres territoris europeus. Ni compta tampoc Catalunya amb una normativa que reguli la seva relació amb les administracions. Què implica això per a les entitats catalanes?
Bueno, jo crec que és un text important. De fet, en altres comunitats autònomes sí que s'ha avançat, i aquí, a pesar que el teixit associatiu i el tercer sector és molt rellevant a Catalunya, no comptem amb aquesta norma que pretén dues coses. En primer lloc, un reconeixement al sector i, per tant, entendre que és part d'aquest servei públic que fan les entitats socials a Catalunya, i, per altre cantó, donar seguretat jurídica. És a dir, una estabilitat en un sector que forma part de moltes polítiques socials i que, per tant, mereix tenir un marc regulatori que li doni aquesta seguretat jurídica més enllà d'eventualitats polítiques d'un moment o d'un altre, no? I, per tant, que hi hagi aquesta estabilitat, reconeixement i seguretat jurídica serien dos dels pilars que exigeixen que hi hagi un text com el que està tramitant ja el Parlament de Catalunya.
Senyor Martí Batllori, aproximadament a quantes entitats socials catalanes beneficiaria aquesta llei?
Bé, tant en Confederació del Tercer Sector de la Patronal com la Taula del Tercer Sector estan representant unes 3.000 entitats. La de Catalunya, totes les comarques, a tots els racons del país, hi ha entitats que estan, a través d'algunes federacions, representades a la Taula i a la Confederació, no? Bueno, és el teixit associatiu no té comparació amb el que passa a altres llocs. Aquí és molt potent, ha sigut sempre molt potent, i, per tant, aquest reconeixement és fonamental. Ja coneixem a tots els barris, a totes les ciutats, hi ha associacions que estan treballant de forma activa en diferents àmbits, a vegades pot ser d'exclusió, discapacitat, gent gran, amb infància, malalties mentals, en molts àmbits. A Catalunya té una xarxa associativa excel·lent. Per tant, doncs, bueno, a través d'aquestes dues entitats representatives doncs està impulsant aquesta llei del tercer sector que ha de ser realitat, esperem, aquest any o com a mínim, en fi, com a màxim a principis del vinent.
Molt bé. La proposició de llei sobre el tercer sector, quins suports parlamentaris té en aquests moments?
Bé, quan es va presentar la setmana passada va ser presentada per en fi, pràcticament la totalitat dels grups. I per tant, bueno, entenem que aquí el que hi haurà també a partir d'ara és un suport molt, molt majoritari. Nosaltres el que volíem com a sector és que hi hagi aquesta base àmplia, que no sigui aquesta no és una llei d'un partit, sinó és una llei de país, no? I per tant, amb aquest suport amplíssim és el que ha entrat com a proposició de llei, i així esperem que se segueixi tramitant.
Estem parlant amb Martí Batllori, vicepresident de Càritas Catalunya i també membre de la Junta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector. Hi ha, d'altra banda, el fet que ara fa uns dies també va entrar en registre l'anomenada Llei del Sensellarisme, i vam tenir l'oportunitat de conversar sobre aquest altre projecte, igualment molt important, amb el president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets. Vostè, que ha seguit molt de prop el procés d'elaboració i presentació de les dues lleis, creu que es poden aprovar totes dues amb la màxima rapidesa, fins i tot totes dues alhora a curt termini?
Bueno, aquesta és una mica la necessitat que tenim, no? En els dos casos. Són lleis diferents. Una, la que estàvem parlant del tercer sector, és aquest reconeixement i seguretat jurídica a les entitats socials de Catalunya. I l'altra és d'una qüestió de dignitat que és crítica avui, que és com erradiquem el sensellarisme, que lluny d'estar-lo reduint, s'està ampliant les situacions i darrerament estem veient exemples que malauradament són molt, molt gràfics i molt, molt visibles de les dificultats que tenen les persones que estan, que tenen la desgràcia d'estar vivint al carrer. Aquesta és una llei que també, com l'anterior, va decaure de l'anterior legislatura per l'avançament de les eleccions i que ara el Parlament doncs, agafa i torna a presentar i tornarà a tramitar. El curt termini en política és difícil. A nosaltres ens agradaria que aquest any estiguessin les dues aprovades, però bueno, ja sabem que els tràmits legislatius són, a vegades tenen els seus entrebancs. Sí. Farem tot el possible perquè tirin endavant. I en aquest cas, amb el tema de la llei de sensellarisme, ja dic que és una situació que és molt crítica i que aquesta llei posa unes bases per la dignificació de les persones que estan al carrer i per la garantia dels seus drets, que, per tant, els atregui d'una situació de carrer. Uh-huh. La llei pivota sobre el reconeixement d'uns drets, d'uns drets que han de tenir totes les persones que es troben en una situació de carrer i que passen de bugaderia, de taquilla, d'altres elements, però, sobretot, de l'espai residencial digne, que és l'altre gran pivot, drets per un cantó, i l'espai residencial digne. Uh-huh. Veiem que totes les persones que estan en situació de carrer avui tenen dret, o han de tenir dret, amb aquesta llei, així serà, a un espai residencial digne. Per tant, hem de fer tot el possible com a societat, des de les administracions i també les entitats del tercer sector, per garantir aquest espai residencial digne que permeti que les persones no hagin d'estar al carrer. Aquesta és una llei que és pionera a nivell europeu en garantia, en posar la mirada en aquestes persones que, en fi, a vegades tenim dificultats per visibilitzar. És un sector de la societat al que no mirem als ulls a les persones que estan al carrer. Aquesta llei vol fer una mirada a aquestes persones i dir, tenim una resposta que passa per aquest espai residencial digne i que passa per la garantia d'aquests drets, uh-huh, uns drets bàsics que les persones sense llar puguin exercir.
Senyor Martí Batllori, hi ha alguns temes importants que es reivindiquen especialment, d'una banda, el reconeixement del sector com a agent social al mateix nivell que, per exemple, els partits polítics o els sindicats, d'altra banda, el finançament del tercer sector, del sector, i la finestreta única. Què ens diria d'això?
Sí, ja a la llei es parla, la llei del tercer sector, es parla, sí, de la mesa de diàleg social, i per tant entenem, així com altres comunitats autònomes ja està funcionant, creiem que és rellevant, que hi ha d'haver un diàleg civil en el tercer sector, en què, en primer lloc, es pensa en la creació de la mesa de diàleg del tercer sector i, per altre cantó, també la participació del sector en altres òrgans col·legiats, sempre en un pla d'igualtat i d'equitat. No? Creiem que és important que hi hagi aquesta mesa de diàleg del tercer sector i, per tant, que es reconegui aquest paper en la construcció dels drets de la ciutadania. I, per l'altre cantó, també hi ha una part de promoció del tercer sector. Entenem que el pla d'impuls i promoció del tercer sector, que ja s'ha vingut d'alguna forma desenvolupant, tingui aquesta constatació jurídica amb una norma per tal de garantir aquesta seguretat jurídica que dèiem. No? Uh-huh. Per tant, doncs, és molt rellevant d'alguna forma que hi hagi aquests espais i aquesta, també aquesta avançar amb espais també de finestreta única pel diàleg amb l'administració.
I finalment, senyor Martí Batllori, creu vostè que l'aprovació d'aquestes dues lleis, la del tercer sector i la del sensellarisme, pot ser el preludi per a la posterior llum verda parlamentària a Catalunya d'una llei d'economia social i solidària i també d'una llei de concertació dels serveis socials?
Sí, és tot un bloc de mesures que van una mica entrelligades i que unes depenen de les altres. La llei d'economia social i solidària ja també ha entrat al Parlament. La de concertació doncs, està en tràmit de que vagi endavant. Bueno, són d'alguna forma mesures que han de donar això, seguretat jurídica, que han de marcar bé quines les regles del joc d'un espai important, com és el de l'economia social i solidària a Catalunya, que en fi, que té un pes molt rellevant, però no té aquest marc jurídic que garanteixi també el reconeixement i la seguretat jurídica. Per tant, creiem que serà un any intens des d'un punt de vista de treball parlamentari, i per tant, doncs, urgim en els diputats i diputades del Parlament que, en fi, que de moment ho estan agafant amb molta energia, doncs que segueixin de forma activa, treballant intensament per fer les millors lleis possibles. Han entrat en un consens important del sector i esperem que sigui així, perquè són lleis de país, són lleis claus perquè tinguem un país modern i socialment sostenible.
Senyor amic Martí Batllori és el vicepresident de Càritas Catalunya i també secretari general de Càritas Diocesana de Girona, membre de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat. Enhorabona per aquesta feina d'influir, no?, com a entitats d'acció social en les decisions polítiques, sempre buscant el bé comú i especialment el dels més exclosos, el dels més febles o vulnerables. Que vagi molt bé tota aquesta tramitació i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Minuts finals de la veu de Càritas per a l'agenda. Comencem invitant-vos a consultar les pàgines web, les xarxes socials de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Com sempre, cada dilluns anem donant a conèixer activitats caritatives concretes de l'Església en aquestes previsions. Aquest dimarts, 11 de març, tindrà lloc una reunió de les direccions de les empreses d'inserció sociolaboral de les Càritas diocesanes catalanes. També aquest dimarts, dia 11, i els següents, 18 i 25 de març i 1 d'abril, des de 9:45 del matí fins a 1:00 del migdia, al carrer Alexandrí Galí 46 de Barcelona tindrà lloc un curs bàsic de voluntariat social a càrrec del professorat de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. A més, aquest dimecres, a partir de les 4 de la tarda i fins a les 5, en format online, Càritas Diocesana de Terrassa organitza una nova sessió del grup de reflexió a càrrec del sacerdot Llorenç Segalés, delegat episcopal de Pastoral Social del Bisbat de Terrassa. Fins aquí l'agenda i fins aquí la veu de Càritas, com cada dilluns a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya.
Sense distància, allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Acabem recordant-vos que amb motiu dels exercicis espirituals de la Cúria Romana, des d'aquest dilluns i fins dijous vinent, 13 de març, Ràdio Estel emetrà el Rosari per la Salut del Sant Pare a les 6 de la tarda, en directe. Per tant, no a les 9, sinó abans, a les 6 de la tarda, des de l'aula Pau VI del Vaticà. Divendres és previst que ja el Rosari torni a la plaça de Sant Pere del Vaticà a les 9 del vespre. Us invitem a seguir recordant el Papa Francesc i seguir pregant per ell. Fins aquí Sense Distància. Us hem acompanyat l'equip habitual. Recordeu que som amb tots vosaltres de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a 12:00 PM i a 6:45 de la tarda. Aquests dies, a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel FM, condicionats per l'emissió del Rosari, que pot retardar uns minuts o fins i tot suprimir l'emissió d'aquest informatiu. Que vagi bé, adeu-siau.